Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Marc.
Digue'm.
Estic molt content.
Canta amb mi.
The only happens when it's raining. Ja s'ho va baix.
Bum, 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 bum.
Thunder only happens when it's raining.
Suficiente.
No idea què és això, però...
Okay. Això per boomers, Fleetwood Mac.
Dreams
de Fleetwood Mac. Avui estem una mica boomers, vale? Magma, no, perdona'ns.
Home, cada dia som més boomers, això està clar.
Jo soc Genexer, o sigui, jo soc Genexer oficial.
Penseu que ara boomer, ara els Generació Z, o no sé qui collons són els jovent d'ara, ho fan servir com a adjectiu, diguem-ne, dolent, no? Com a viejo.
No, de iaio, és dir, són els iaios. És que abans els iaios eren el Silent Generation, però diguéssim que estan tots, el coronavirus els està acabant de rematar tots, o sigui que... I el Silent Generation ja no en queden masses i ja diguéssim que els que encara hi són i encara tenen molt de poder, perquè diguéssim, molts encara estan actius, són els boomers.
No, i a mira, que els joves d'ara se n'enfotin dels boomers, a mi em sembla molt bé, però que es busquin un pis, saps?
Exacte. O que aprenguin a fregar plats.
O posar la rentadora. O resoldre el problema de la feina sense demanar un exemple.
Sí, però el problema que abans era més fàcil que tinguessis, et poguessis pagar un pis abans dels 40. Aquest
sí,
és el...
Certament. Sí. Bé, doncs mireu aquest inici totalment disgregat. Avui serà un programa disgregat, de descontrolat, perquè no tenim un tema principal, tenim molts temes...
Jo, Tomàs, quan les notícies les poso jo.
Sí, tenim... No, però ja teníem una mica de batibull de notícies petites i avui serà, doncs, això, doncs anar deixant anar les notícies i anar estirant el fil... Fent comentaris. Avui sí, avui en l'estudi, en Magma, Miquel Àngel Cabrera. Què tal? Com anar el sant?
Hello. No estic a l'estudi, eh? He robat el micròfon i l'Scarlett de l'estudi, m'ho he portat cap a casa.
Has anat a saquejar la pelo, no?
Sí. Bé.
Va anar bé el sant?
Com?
El sant?
Bé, molt bé, molt bé, sí.
Sí?
Ja hem estrenat temporada de bolets.
El sant es felicita, a poble, a Can Fanga no... Però
pagès, el sant és important.
Per favor.
I això de Marc Alier.
Què tal?
Com sempre. Tot bé?
Tot bé. Aquí,
home, amb aquest fondo, com no pot estar bé?
Jo, els meus Muppets aquí de fondo ja està, home.
Molt bé, i qui us parla?
Haurem de passar per la perruqueria, si ens retoquen una mica els riscos. O...
A part de la teva dona, que portis nens a la pel·lo, un dia que et porti a tu. No?
Sí, perquè d'aquí poc es mimetitzarà amb el fons, saps?
Amb el Muppet, saps?
Estic mimetitzat tot el temps.
Pensava, no sé si era, suposo que era, va ser en el foro intern. Sí, va ser en el foro en el Telegram intern de Zeta Testers. Una foto teva de quan tenies 20 i pocs anys tocant la guitarra.
27 anys. 27
anys. Que brutal, tio.
Cara de criu total, eh? Molt, però tu no has vist el vídeo que estan Dani Amo tocant el baix i estic tocant la guitarra? Cantant de fondo.
No he vist el vídeo, només vaig veure la captura.
Passa, te l'has de descarregar perquè és un MPG. Un vídeo del 98.
Molt bé, doncs aquí us parla en Tomàs Manzanares. Avui sí, avui en aquest episodi 450 de la temporada 14 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale.
Bé, abans d'entrar en això de la generació...
La pregunta clau és com és que Fleetwood Mac, que fot l'hòstia, que no treu discos, tot i que són bastant agressius, diguéssim, amb el...
Jo el tinc com a llista en el Spotify, eh?
Esclar.
És una, o sigui, té moltes cançons que m'agraden i els tinc com a llista, diguéssim, habitual d'aquesta que escolto doncs, quan vaig a fer exercici o quan vull concentrar-me. Perquè és una, són cançons així bastant lights, no són cançons. Però bueno, aquesta cançó que tu que estàvem cantant o intentant cantar, la de Dreams, ¿vale?
Ara ja.
Ho vaig veure una sèrie, no recordo la sèrie, era una sèrie així pija de que sortien dones de la part pija de Califòrnia i hi havia una escena que les dues noies en el cotxe cantaven aquesta cançó, la de Thunder Only Hell.
Yeah, perquè la cançó originària és un, ja ho canten dues noies a coro.
Exacte.
I és el que hi ha. Però el que sembla ser que ha passat és que TikTok, aquesta plataforma que al final no xaparan, segons els jutges als Estats Units no es xapa, però el que sí que passa és que part de la companyia se la queda el Larry Ellison, que és l'amo d'Oracle, que és amic d'en Trump, o sigui, tot
i
acaba
de evitar els algoritmes, això, he sentit, em sembla.
Bueno, no cal. Ara ja s'ho queda... El Trump està preocupat d'altres coses perquè es veu que té tos i, el,
ja, sortit,
i ja no li preocupa, ara que s'ho ha quedat un amic seu, que el Larry Ellison s'ha quedat el d'allò, pues ja...
Passa
ja
pàgina.
Res. Però llavors, clar, TikTok, diguéssim, el content ID s'ho passa pel forro dels nardos, eh? I més és com que més està tot pensat per vídeos curts, ningú està preocupat perquè agafin i li fotin una pel·li sencera, pirata o una cançó sencera, i llavors tenen com d'allò. I llavors, així és com a YouTube, cada vegada que sona Fleetwood Mac, doncs salta el content ID i els hi cau un meteorito i els hi xapen la conta a qui intenti fer-ho.
Perden mesos de publicitat. I
perden mesos de publicitat i tot això. El que passa en aquest cas és que pues, simplement pues, que un paio fotent el ganso fent lip-sync, ni cantant, simplement fent el lip-sync, allò de lip-dap que deien abans, cantant amb aquesta cançó, però es veu que és un d'aquests un TikTok star, d'aquests amb desenes de milions de subscribers, va treure el vídeo, aquest vídeo a sobre s'ha fet ultraviral, i de cop i volta, sense que ningú se'n dongui compte, què voldria, Teo? Pots parlar per la ràdio?
Els TikTok... Una cosa, els TikTokers tenen anuncis... O sigui, cobren també? Tenen monetització o no?
Tenen monetització. El que passa és que no sé exactament...
Sí, tu pots guanyar diners també fent vídeos d'aquests.
Ha començat no fa gaire tenir monetització a TikTok, però sí que la té i em sembla que el que estan buscant molt és poder fer això que fa Instagram, que Instagram ho fa bé, perquè al final és una plataforma de publicitat, Instagram. Sí. Deies, Marc, que aquest senyor de TikTok, cantant aquesta cançó amb aquest vídeo que s'ha fet ultraviral, ha provocat brutal. I és
que en els serveis de streaming, a sòpia dalt.
Exacte.
Però, de cop i volta no s'ho espera i dius, d'on ha sortit ara una cançó de fa 43 anys que ja va ser número 1 al seu moment? O sigui, perquè Fleetwood Mac sempre que ha tret un disc fins i tot tu que ets dels 90, en els anys 90 em sembla que va sortir el disc aquell del Tango in the Night, que a més el van anunciar molt per la tele i tal, un disc de Fleetwood Mac superguapo. O sigui, Fleetwood Mac ho va patar molt i ara de cop torna a estar allà del què ha passat. Tothom diu, oh, i al final resulta que és per un vídeo de TikTok. I
però
torna
no només,
a haver-hi...
Però no només a Spotify, número 1, sinó que a més una de les
plataformes
en streaming, no?
Bueno, les plataformes, música en streaming, a tot arreu, a totes les plataformes on es foti streaming, doncs, doncs la gent està escoltant Fleetwood Mac. A més, quantitat d'això que diuen dels Gen Xers i tal, que de cop diuen, hòstia, aquesta línia de baix mola i tal, i ara el que ja estic esperant és que comencin a aparèixer centenars i milers de covers a YouTube de la cançó aquesta, perquè clar, hi ha gent que viuen de fer covers de cançons i de treure la cançó que toca, eh? De vegades una sèrie acaben amb una cançoneta i com que al final d'una cançoneta ha sortit aquesta cançó, ja automàticament surten tots els covers perquè la gent va a buscar aquesta cançó i això porta anuncis, o sigui, genera aquestes dinàmiques estranyes. I després, l'altre...
Aquest creuar influència de diferents xarxes socials pot ser molt interessant, perquè tu agafes, crees una cançó, la puges a Spotify, ¿vale?
Una cançó pròpia, teva.
Pròpia, sí, que sigui molt... Que sigui així, que s'enganxi, eh? Res, 30 segons. I fas un TikTok que tingui fama d'aquesta cançó, tio, i ho petes
a tot arreu. A un influencer, no?, que la posi.
Bueno, aquest tio de TikTok no crec que fos influencer, el que passa que ho ha petat, no, Marc?
Bueno, es va fer viral, sí, vale. No
sí,
sé
sí.
Si era...
Que, per cert, és la gràcia de TikTok, perquè TikTok és capaç de fer viral la xorrada més xorra que et puguis imaginar.
Una pregunta, estem gravant ja?
Sí.
Sí.
Bueno,
vale, sí. És que... Clar, tu estava... I el de les cafeteres hi ha entrat o no?
Això va al final.
Sí, hi ha entrat. Home, el bo que té TikTok, que per mi és dolent, és que ho exporten molt a Twitter, és a dir, que estan intentant també convertir Twitter en TikTok, que dius, a veure, deixa-ho allà, amb el perit.
No, perquè tu no el que vols és, Twitter, és agafar usuaris, clar, que no siguin Gen X, Gen Z de Twitter i que vagin no, cap allà. Igual que Instagram sempre t'has trobat. De fet, ara ja no es fa perquè hi havia hagut una oleada d'unfollows a penya d'Instagram que automàticament Instagram publicava cap a Twitter. I, a més, no es publicava la imatge, sinó que havies d'entrar cap a Instagram.
Mira, a aquesta gent se li ha acabat el bròquil perquè ara IFTTT s'ha tornat a pago.
Exacte. Hi havia un d'allò d'If This Then That, que si publiques a Instagram, agafes la imatge i republiques la imatge a dintre de Twitter. I
saps
no està dintre de
Instagram. Saps que s'ha fet de pagament ara, eh? Ho sabies o no?
Exacte.
Sí, parlant d'Instagram, heu sabut que Facebook unifica ja finalment els comptes de WhatsApp, Insta i Facebook?
Sí, tenen intenció d'agafar i juntar-ho.
Sobre... Ja ho havien dit, fa anys, d'això. Sí, ja ho havien dit,
però sembla ser que ara ja ho engegaran. És un moviment estratègic molt bo, perquè no oblidem que el compte d'Instagram està vinculat al teu número de telèfon i el teu número de telèfon és l'autèntic identificador universal, amb la qual cosa pots fer que l'identificador de Facebook sigui molt gran, sobretot per als que no estem a Facebook i Instagram, però que estem gairebé obligats a estar a WhatsApp perquè la iaia i la mama estan a WhatsApp.
I el grup de l'escola, també.
O jo, per exemple, que reparo guitarres i els clients em contacten doncs, per
WhatsApp. Com és la generació de les iaies de WhatsApp? Perquè nosaltres som els boomers, però aquestes iaies que són?
Ei, jo faig formació a iaies de WhatsApp.
I el Miquel Àngel és millennial.
Però les iaies que són?
Les iaies serien boomers. Són boomers.
No, no són boomers. No. No, perdona, un moment. Els boomers són la generació dels anys 70, 60, 70.
No, t'equivoques. Els que naixem a partir de l'any 70 ja som generació X. El que passa que, clar, que la música dels 70 és música dels boomers. I els 80 és música compartida entre els boomers i els exers, que ja arribem a l'adolescència en els 80 i compartim música. Vale? Però
boomer va del 46 al 64, segons la Wikipedia.
Segona Guerra Mundial.
Però jo no sóc boomer.
Tu ets X.
Bueno, tu ets de les últimes coletades del boomer. Els no, boomers sóc... des de la Segona Guerra Mundial fins a Woodstock.
Pues aleshores jo no sóc... Jo no sóc boomer.
Que van concebre el festival de Woodstock, tu que allà amb Jimi Hendrix cremant la guitarra, aquells ja
eren exers. Jo no havia nascut en el Woodstock.
Sí, els hippies som els exers, els gen exers. Ja hi ha hagut la revolució d'allò. Llavors, tot el baby boom ve a final de Segona Guerra Mundial, precisament perquè ha d'haver un baby boom, perquè hem de fer babies, s'han de fer criatures, i és quan hi ha el baby boom. En canvi, els que lluiten a les dues guerres mundials són la Silent Generation.
La Silent Generation, molt bé. Vist, doncs això, dèiem que Facebook unifica comptes de WhatsApp, Insta i Facebook, ho fa molt bé. El que passa és que això també té afectació amb els impostos. No?
Amb els impostos?
Sí, clar. No, ho fa per això, eh? Ho fa, diguéssim, per tenir una consolidació de dades i poder fer el típic que ja ho fa per darrere, no necessita donar cap explicació. Però sí, com tu deies, amb el número de referència del número de mòbil és un identificador únic.
No, perdoneu, aquí el que hi ha és un moviment, segons els analistes d'Estats Units, aquí el que hi ha és un moviment defensiu davant d'un possible canvi polític als Estats Units. El que està passant és que Facebook s'està tornant com a plataforma de notícies, que és una de les plataformes de notícies, així és com doncs, s'està tornant bastant conservadora. És a dir, quan hi ha el top 10 de les notícies més compartides cada dia de Facebook als Estats Units, doncs acostumen a haver-hi notícies de Fox News, un comentarista molt d'ultradreta que es diu Ben Shapiro, i una sèrie de gent que estan sempre allà en el top 10 del Facebook, amb la qual cosa el Facebook està considerat com una plataforma, diguéssim, bastant propera al Partit Republicà. I el que sembla ser que passa és que...
A l'extrema dreta o del Partit Republicà?
No, el Partit Republicà en general i a la dreta del Partit Republicà en concret, però diguéssim que és una plataforma on està funcionant molt bé i no tenen cap intenció de que canviï, per això en Trump no ha tocat els collons a Facebook, així com han tocat els collons a TikTok, doncs a Facebook, doncs, està tranquil·lament. El Mark Zuckerberg es presenta amb la seva cara d'androide.
Hasta la vista,
baby. Data, és no. El que anava a dir, sí, sí.
Llavors, el que sembla ser és que, clar, que com que una de les possibilitats que hi ha als Estats Units és que hi hagi un canvi de congrés i un canvi cap a un congrés més demòcrata i, evidentment, que hi hagi un canvi de president, a no ser que tinguin una guerra civil perquè en Trump no vulgui marxar, que és una de les coses que estan a dintre de les consideracions. Llavors, clar, si el Trump decideix finalment deixar l'oficina perquè perd les eleccions i no hi ha una guerra civil i entra en Biden i la senyora aquella i d'això, doncs és possible, doncs, com les coses que facin és dir, escolti'm, Facebook és massa gran i tu uses des les lleis antitrust que tenim als Estats Units, aquí tenen tres propietats, trenquin les propietats per la meitat. Instagram és Instagram, Facebook és Facebook i WhatsApp és WhatsApp i no barregin la troca. Una manera de defensar-se a nivell tècnic d'això és dir, no, és que és un únic compte d'usuari que a través de diversos serveis. I, evidentment, també la idea també és fusionar el Facebook Messenger amb WhatsApp.
Perquè, clar, Facebook Messenger... Aquí és per on començaran, pel tema del xat.
Perquè, a més, Facebook Messenger és molt potent als Estats Units i, en canvi, WhatsApp no és molt potent als Estats Units. Sí. Llavors, clar, en el moment que tu fusiones les dues plataformes, clar, tens un...
De fet, hi ha una proporcionalitat inversa. És a dir, en aquests llocs on WhatsApp és important, Facebook Messenger no és principal. I, en canvi, passa al revés, on WhatsApp no s'implanta, Facebook Messenger
més. Encara que a molta gent d'aquí li sembli estrany, la gent als Estats Units es comunica per l'iMessage.
Sí, perquè hi ha més plataforma d'iPhone.
Va per barris. Els rics es comuniquen, els rics que tenen quartos, doncs es comuniquen per iMessage perquè tenen l'iPhone i els pobres que tenen Android doncs tiren per Android. I a més a més, això també genera com un efecte crida, perquè és clar, el xaval i la xavala de l'institut voldrà el mòbil que tenen els seus amics.
Els altres, sí.
Clar.
Si els meus amics estan a iMessage, jo diré, no em donguis un Android perquè jo necessito contactar amb els meus amics. I iMessage és un gran element de l'efecte crida. Però clar, si i Facebook està intentant jugar això, però bueno, és aquesta història.
Vale, avancem amb una altra notícia. Avui fa, no, avui sembla, o ahir, no sé, feia 9 anys de la mort de Steve Jobs.
Ahir va ser. L'aniversari de Siri va ser el dissabte i la seva mort el...
Saps, recordem que era l'iPhone 4S, que es deia que era
For Steve.
Que quan van presentar el 4S li van guardar una cadira davant de tot.
Sí, posava reservet.
Encara no l'havia pringat, pobret, però estava molt fotut. Estava molt fotut. Però a mi el que sempre m'ha... Jo fa anys que ho dic, és el... Això, fins fa 9 anys, el que estava... L'heroi del món tecnològic era l'Steve Jobs i era necessari que tinguéssim un heroi tecnològic, un heroi o un villano. Pensem que en els 80 era el Bill Gates. En els 80,
a l'Steve Jobs, com ha passat a moltes figures d'aquestes importants i amb rellevància, era vist des de fora d'una forma, però la gent que treballava amb ell i que havia d'interactuar amb ell ho veia d'una altra manera. Era bastant tirà i una persona bastant despòtica.
El que sí que podem
afirmar ja, i això és una reflexió que estaria bé que féssim, és que l'Apple d'avui, 9 anys després de la mort de Steve Jobs, ja no té traces de l'Steve, saps? De les coses que ell podia haver intuït o manegat o disparat.
Jo crec que la barreta de xocolata no l'hagués aprovat a l'Steve Jobs.
No, ni el
canvi de tema aquest dels widgets dels iPhones roses.
O els teclats per a l'iPad o coses així, o... No crec que...
Una baixada significativa de qualitat, perquè hi ha moltes queixes amb el nou Apple Watch Series 6, que hi ha gent que té problemes. Ara en parlàvem a micro tancat, bueno, a micro obert, però no sé si sortirà registrat, de fallos en l'iOS 14. No sé, hi ha com coses que estan com...
Bueno, també hi ha hagut coses, i tot em recordo de MobileMe, eh? I la gent d'Apple es va
que mola... A vegades tendim a oblidar fallos que hi van haver amb l'era de l'Steve Jobs i tendim a oblidar-les, eh? I cagades n'hi van haver moltes.
Coses com el Magic Mouse, eh? Que era un cagarro de nassos. Aquí el té en Miquel Àngel, el Magic Mouse.
El millor és el que es carrega per sota, que no el pots fer servir mentre el carregues, que
exacte.
Hi ha la teoria de que està fet expressament, que és perquè no tinguis un cable sempre penjant. Però bueno,
no, el que sí que
està clar és que aquesta notícia arriba, bueno, arriba, diguem-ne que es compleix ara, d'aquí poc ja sabem que el Tim Cook està a punt de jubilar-se, no sé quants anys li queda. No, de jubilar-se no, de deixar el relleu, vaja.
No ho sé. A qui li passarà el testimoni?
El testimoni li passarà al que és el Tim Cook de l'era de Steve Jobs, és a dir, Williams, aquest que va presentar...
És ho torna pensant al cap d'operacions.
Ah, exacte. Sí.
Al cap d'operacions. Té sentit.
Tot apunta que serà aquest senyor, sí.
Té sentit.
No, perquè al final l'empresa en lo fort és en les operacions, perquè
no serà una... Qui? És que... Home, que després...
Jeff Williams.
Hauria molat molt que fos el Frederiki.
No, però el Frederiki no té el perfil.
Res amb el Raymond. Igual teníem aquí alguna cosa pagada, m'entens?
Ja, sí.
Però a mi... No, perdona, que es diu que aquest senyor és una mica més de la mentalitat un altre cop de l'Steve Jobs, de posar en molts casos a l'usuari per davant dels guanys de l'empresa. Una cosa que sí que es pot dir de l'era de Tim Cook és que els inversors estan molt contents. Això sí que es pot dir que com a CEO a nivell de resultats econòmics, un 10.
Una cosa, Magma, ha funcionat més com a director financer que com a director, com a CEO.
Exacte, sí, sí.
A nivell de popularitat. Un CEO ha de ser una mica un Elon Musk, ¿vale? Un pirat de la vida. Però ja és... En aquest tipus d'empreses que es mouen molt...
No necessàriament, Tomàs.
Jo crec que en aquest tipus d'empreses que...
Mira, deixa'm elaborar. O sigui...
Senyat o no senyat? Jo no dic que no ho sigui, que sigui un pirat com a l'Elon Musk, però no té el carisma d'un CEO.
A veure, aquí una cosa és que tingué... O sigui, el problema està que Steve Jobs i Elon Musk...
Era un fundador,
Musk,
no un CEO.
Sí, bueno, exacte, Steve Jobs a més era un fundador, que a més a més és un cunyac, no? El que passa és a dir, o sigui, el CEO d'una empresa no necessàriament té que ser una estrella o una figura pública. O sigui, per exemple, ara Google té el Sundar Pichai, que és una persona que...
No, el CEO de la majoria d'empreses no ho són. Vale? Però empreses que basen diguéssim el seu èxit amb la promoció marketingiana de productes, el responsable de la companyia ha de ser una mica show.
No necessàriament. Teu... Mira Samsung. Qui és el director de Samsung? No se sap, home. O sigui, això és un tipus de companyies específiques que, per exemple, aquí a Espanya en vam tenir una, de fet, a Catalunya en vam tenir una, en els anys 80, tu que ets boomer, Tomàs, te'n recordaràs que hi havia el Manuel Luque, director general de Camp, que sortia als anuncis i deia busca i compare.
Què és Camp?
Busca i compare i
Camp era una empresa que abans fotien sabó de rentadores. Feien un producte que es deia Colón i feien algun altre tipus de... i algun altre producte d'aquests.
No?
No ho sé si encara existeix la Camp o com existeix, però doncs, la Camp en els anys 80 va sortir aquest tio, el Manuel Luque, que va sortir com a CEO i era un tio molt carismàtic i fotia els anuncis i sortia amb un anunci dient busca i compare i d'allò i sortia en anuncis fotent discursos a la plantilla i tal, i de fet el que passa és que aquest tio el van fer fora perquè els amos de la Camp, els germans que havien heretat la Camp, tenien gelos de l'home aquest i el van fotre al carrer. Sí, almenys això se'n van dir la gent que jo conec que estaven a prop, diguéssim, de la Camp en aquell moment, perquè per motius familiars coneixíem a gent que hi era.
I el Colón existeix, eh? Sí.
Sí, encara existeix. Bueno, però
sí,
existeix
com a marca, però segur que l'ha comprat
algú. I és el mateix que la marca, el Flor, aquest,
Sí, el Flor és el suavitzant de la marca aquesta. És el Flor i tot això. Doncs aquí, per exemple, hi ha l'exemple aquest del superestrella, però escolta, si tu me dius, a veure, qui és el director general... de la New Pol, que era una empresa de rentadores on jo vaig treballar, jo no sé qui és el director general.
Tu vas treballar a la New Pol, Marc?
Jo vaig estar fitxat a la New Pol per fer la migració de l'ERP perquè l'havia comprat Ariston. L'havia comprat Ariston i em van enviar... El que passa, jo no coneixia el director general perquè em van fitxar per anar a Ariston a formar-me per passar a dirigir jo el departament d'informàtica de la New Pol. Però ho vaig deixar, vaig dir, no, això no, és molt avorrit, això és molt avorrit i me'n vaig anar a buscar-me problemes a muntar una empresa. Però sí, vaig estar 3 mesos, en teoria, en el departament d'informàtica de la New Pol, tot i que vaig passar només una setmana a Martorelles a la planta. I va tancar fa 4 dies la planta aquesta, però jo no sé qui... No saps qui era? Hi ha una gran empresa de rentadores. Qui és el director general de la SEAT? Pues, no ho sé, oi que no us sona? De vegades ni algun... És un cas estrany. I llavors, per tant, és dir, un director general, un CEO, té que fer la seva feina, l'empresa té que anar bé i tal. Sí que hi ha empreses específiques que de vegades vinculen la imatge de l'empresa a una persona. En el cas de les empreses de l'Elon Musk, es fa així. Ell és el poster child de les seves empreses. Llavors, el que a mi m'interessa, ja fa molts anys que ho explico, i és que hi ha una transició just quan mora l'Steve Jobs i la persona que acapara tota l'atenció és l'Elon Musk. I és com si sempre hagi existit un arquetip, una figura arquetípica, un rol a omplir del geni visionari de la tecnologia. Aquest híbrid d'empresari, emprenedor, tecnòleg que crearà la nova generació de tecnologia. Que, per exemple, les pel·lícules d'en James Bond i d'en Superman és un villano. Que té una base sota d'un volcà.
Sí, bueno, és un villano, però és molt més graciós que el CEO de Facebook, que sembla una Virgínia, m'entens?
Sí, exacte, però en canvi... Però tu
veus, i a l'Steve Jobs no tenia Twitter.
L'Elon Musk el pots ficar tranquil·lament en una pel·lícula fent de tot, amb les ties i totes amb la seva vida personal, els porros, les històries, les neures, fins i tot la forma de tartamudejar de vegades, o sigui, és totalment un villano de James Bond, fantàstic. Però també són villanos que tenen aquest punt d'admiració. Llavors, clar, tu mires...
A més, perquè s'ha tornat més guapo. O sigui, tu el veus de jove i era bastant lleig. Ara és guapo. O sigui...
Bueno, clar, però, escolta, el botox, la cirurgia plàstica ajuda.
No hi ha lleixos, sinó pobres, no? Que diuen, no?
Exacte. Tu tens quartos i de cop i volta l'alopecia deja de ser un problema.
No, és que tu veus la foto aquesta típica de PayPal amb l'altre fundador i és superlleig.
La foto de PayPal, estic callo de tio, per favor. Aquest és...
I ara és un tio atractiu, o sigui...
Un troll, però no dels trolls del Tolkien, dels trolls irlandesos aquests que estan enmig del bosc que no surten perquè de lleixos que són i encara... Aquí hi ha el vell quan li es compren, sembla que un McLaren i li baixen del d'allò, i dius, hosti, tio, que lleig que ets, puret fill meu, no? I més tot blanquet, que no li ha tocat el sol mai en tota la puta vida i ens el veu més fins que li toca el sol de vegades, així... Sí. Però fixeu-vos-hi que si mirem en els últims 200-300 anys, o sigui, hem tingut, Benjamin Franklin ja tenia aquest punt, diguéssim, de l'emprenedor científic i tal, després apareix Edison, va passant fins i tot el Watson, un dels fundadors d'IBM, que va crear com una cultura personal al seu voltant, o personatges com en John von Neumann o l'Oppenheimer en períodes de guerra, i que va passant. L'Steve Jobs està en aquest paper durant el final dels anys 70-80, després l'Steve Jobs el foten fora d'Apple, i llavors l'agafa amb Bill Gates... amb Bill Gates, totalment amb un paper de villano debajo del volcán, de villano debajo del volcán, i llavors torna a agafar el paper.
Ara el torna a tenir,
Bueno, sí, però ara...
Amb el 5G i
el coronavirus.
Ara és perquè és un superbilionari, de la mateixa manera que diuen que la reina d'Anglaterra es devora nens rossos per renovar el seu ADN, perquè en realitat és un lagarto, i que té...
I té la sang de gintònic.
I que té la sang...
David Fite.
Això diuen de la reina.
Per això aguanta tant la senyora, no?
Clar,
el Bill Gates està una miqueta en això, en el paper aquest de supermilionari, però el paper central, diguéssim, del gran tecnòleg innovador villano del James Bond de sota el volcán és l'Elon Musk, i a sobre ell ho sap i cultiva la imatge i ho aprofita per això, doncs per captar talent i per captar atenció i per fer moure les accions de forma que d'això, perquè penseu una cosa, aquest senyor com va vendre PayPal, no tenia ni tenia amb prou feines 100 milions de dòlars, ara té 54 mil milions de dòlars.
I ho va invertir tot, eh?
PayPal va ser la xocolata del lloro.
Sí, bueno, va ser un trampolí, però ja està bé.
De fet, se la va jugar, no? Va invertir.
Això sí, ha costat tot. Eh? Recordo que en el documental aquell de Who Killed the Revenge of the Electric Car, surt ell que està amb l'aigua al coll, tant a Tesla com a SpaceX. El que passa que li arriba, aconsegueix llançar, que funcioni el quart llançament de SpaceX, després que ell tenia calés per fer-ne tres, a l'últim el fa ja dir in extremis, fotent tots els calés, que acaba diu que se'n va viure a casa de la sogra, ja no té res, i aconsegueix que SpaceX llanci, i això li arriba, doncs arriba un contracte amb la NASA d'uns quants anys, que li permet tirar endavant SpaceX, i també Tesla, doncs diguéssim que d'alguna manera guanya atenció i la cosa acaba funcionant-li. Però arriba un moment que... Però, clar, ara té 54 mil milions de dòlars. És que...
O sigui, i durant molt de temps, Tesla va canviar el pas a la indústria de l'automòbil més que no guanyar diners. És curiós com ha funcionat Tesla. Escolteu, hem d'anar avançant, que hi ha molts temes petits.
De fet, amb l'última keynote ho va dir clarament els competidors que li copiessin, no? Com va dir seguir l'altre dia.
Parlava de bateries, però bé.
Em vaig mirar la keynote aquesta. Em va semblar molt interessant. Després em vaig mirar un vídeo, diguéssim, d'un dels gurús, d'un dels iaios, aquests gurús constructors de cotxes deportius, d'aquests que es fan, que agafen peces, diguéssim, oficials d'altres fabricants i creen els seus prototipos i venen cotxes de dallonses, i el tio aquest que havia sigut molt crític amb el Model 3 i amb altres coses que ha fotut Tesla, deia que l'havia clavat, que el canvi de format de la mida de les bateries, perquè les bateries sí. Abans, diguéssim, eren més petitones, serien gairebé piles AA, molt petitones, estan fotent unes piles molt grosses, i a més hi ha una estratègia de fer servir, doncs bàsicament, crear una base de piles d'aquestes grosses, que serien, diguéssim, com a llaunes de tomàquet, imagina't, llaunes de tomàquet sofregit, imagineu la típica llauna de tomàquet sofregit, doncs això seria una bateria una de les noves bateries, i es veu que aquesta mida té les proporcions adequades per optimitzar, però a més aquest tipus de llaunes, les poses, diguéssim, unes al costat de l'altra, totes rodonetes, ho reomples tot amb epoxi, que bàsicament és l'araldit, la cola aquesta de dos components, i quan ho reomples amb epoxi, allò ja no ho trenques. O sigui, bàsicament el que deia el superdissenyor de cotxes aquests, diu, no ho trenques, el cotxe xoca contra un tren, es trenca tot, però la placa el bloc de bateries amb epoxi i tal, això no ho trenques. O sigui, això no rebenta ni hòsties, i bàsicament la idea és que elimines el xassis. O sigui, fas
el
que això sigui
el mateix.
Que és el que diu l'Elon Musk, que la idea és dir fer que el pes de les bateries sigui negatiu, perquè bàsicament el que fas és que elimines pes.
El vehicle acaba tenint el pes que necessita per la seva pròpia estabilitat.
Les bateries d'estructura, de suport estructural.
Anem a la segona part per anar avançant. Abans tenim un moment de contacte, que només vull recordar-vos, com sempre faig, dues coses ràpides.
Sí, que contacte. I la setmana passada, muntant el programa, em vaig ratllar molt fins al moment que vaig dir, hòstia, no hi ha falca contacte.
Sí, contacte hi ha falca. El que no hi ha és la falca.
El que no hi ha és després de contacte la segona part.
I comença la segona part.
Estava muntant i jo tornant-me boig.
Sí, ara feia dies que no muntaves i clar. Vinga, va, anem a contacte.
Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Res, avui no tenim notícies perquè no hi ha... Vamos, no he fet recerca de comentaris a iTunes i tampoc he... El que sí que he vist és que no tenim nous mecenes a l'aixeta, però esperem tenir-ne, o sigui que algú que s'apunti, vinga, va. Que ja, ja en tenim uns quants, eh? I són tots fidels. Però... Digues, Marc. No?
Sí, és que això, hi ha un problema que tenim i és que l'Skype em sembla que quan parlem a la vegada ens puteja.
Sí, a un el silencia, sí.
A un el silencia, correcte. No, deies, perdona, Marc.
Que ve el Prime Day.
Ah, exacte. Per això potser volia dir la segona manera. És la de l'aixeta, que és aquella, diguéssim, que us convertiu en mecenes i formeu part del Hall of Fame de supporters de Mossega la Poma. Vale? I la segona és més puntual, més aleatòria, però recordeu-vos, en el canal de Telegram, en el missatge que està fitxat, que ja està allà enganxat, ja us llença en el link, en l'enllaç d'afiliats de Mossega la Poma, i si no, des de la pàgina web teniu a dalt afiliats. Li doneu un clic, entreu a Amazon i allà compreu i ens cau un petit percentatge. El que passa és que si ho feu molts, o aquest que ho fa compra molt,
se nota.
Com és el cas de l'Ernest Fors, doncs aleshores això al final de mes es nota. Eh? Es nota, perquè l'Ernest Fors compra per tota la parés del Montseny. Clar, aleshores... Tu imagina't, des de pràcticament el turó de l'home fins a baix, fins a Aiguafreda, és que va comprant per tothom. Aleshores, clar, poc o molt es nota això.
I fins d'altra banda, fins a Mosqueroles també.
Fins a Mosqueroles, clar. Bé, doncs ara sí, ara veus, aquí diria la falca de la segona part, Marc, però no n'hi ha. O sigui, ara enllacem ja...
Ara que canteu, una cosa que fa molts dies que et vull dir, Tomàs, és que hem d'arreglar les falques perquè tal com estan, tenen un nivell molt alt i...
El que hauríem de fer les falques és que es baixi el volum automàticament.
Exacte.
Sí, o sigui que algun dia hem d'agafar els arxius originals
i baixar-les automàticament.
Ja no cal fer-ho cada cop manualment.
Et
proposo...
Més automatització.
Més automatització, exacte.
Proposo com a addendum en el teu TFG que sí. Facis un refetching de les... O sigui, que creïs noves falques.
No, sí, la idea...
Perdona'm un momentet. A veure, off topic, aquí. El senyor Miquel Àngel Cabrera està a punt de presentar el seu treball a final de grau en el que és un... sobre Mossega la Poma, vale? I sobre Mossega la Poma, el que ha fet una sèrie d'automatitzacions i tal. Però llegint el document...
Entre elles, el bot de Telegram que funciona quan li dóna la gana.
No, a veure, és que saps què va passar? Que tenim... Va ser una cosa molt estranya, com que tinc un... està en un compte de Google gratuït, el webhook on Telegram va enviant les updates, no sé per què el certificat SSL s'ha caducat.
Perquè
no sé per què.
Tindràs un certificat
d'aquests.
Sí.
Vull dir que jo no... Que parlem molt de Skynet, però és que es caduca un puto certificat i res funciona ja. O sigui, imagina't, en un món de robots se li acaba...
Vindrà Skynet, se li caducarà els certificats i a tomar por culo.
Fan servir d'aquests que no tenen renovació automàtica. Per això són...
No sé què era.
Sí. Mira't el certificat i programa'l perquè renovi automàticament.
Sí.
Doncs mireu el que... Jo m'estava llegint la memòria de Miquel Àngel i quan estava explicant, diguéssim, tots els processos, tots els sistemes d'informació, totes les coses que fotem per fer el programa, és acollonant!
Sí, segur que me n'he deixat més d'un.
Si he fotut consultoria a empreses i a departaments i això de l'OPC i coses... que no són ni una quarta part de lo complexos de lo que fotem nosaltres.
Sí, clar.
O sigui, sí. Jo crec que
ens ho prenem molt a jiji, jaja.
No, jiji, jaja, no.
I sembla que tot com que surti... I quan, a mi em fa gràcia a vegades quan els oients, sobretot en el grup de Telegram, dimarts, 6 de la tarda, no? I ja veus algú que entra amb la puteta i comença a picar, Ja anem tard, Ja anem tard. Ja fem tard. On està el programa d'avui?
Sí.
I dius, hòstia, no, ni us podeu imaginar la quantitat d'històries que necessiten per començar, seguir, gravar, enregistrar, editar, publicar, en fi.
Això és perquè ho fotem massa bé. Haurem de fotre-ho més
palanganero. Sí, palangan...
Encara més palanganero.
Encara més palanganero. Vale, doncs, següent notícia. Escolta, Marc, aquesta t'encantarà, tio. T'encantarà. Aquesta notícia, no la saps perquè no et mires el guió, però aquesta et molarà moltíssim. Detingut a l'estat espanyol i pendent d'extradició cap als Estats Units per evasió d'impostos, Un senyor de 74 anys. Aquest sí que és de la generació Silence, però no ha estat mai callat.
Bueno, aquest és, bueno, estaria 74 anys entre boomer, eh?
Pues és el John McAfee.
El John McAfee, hòstia.
Ha liat un pollo, tio, que no vegi. Resulta que aquest senyor, per la
recents... que es posava un tanga com a mascareta, eh?
Es posava un tanga a l'aeroport, no sé si d'Oslo o de Copenhague, venint cap a Barcelona, perquè aquest senyor no ha dit res en el món. O sigui, va estar, sembla que a les Bahamas, o no sé per on va estar, i al final se li va perdre la pista, perquè recordeu que va haver el seu veí va resultar assassinat, i van dir que l'havia matat ell, i després resulta que no. Una història raríssima. I se li havia perdut la pista, i resulta que està visquent a Tarragona, tios. Ah. Està a Tarragona.
Home, com Tarragona. La meitat de les màfies del món estan aquí a Espanya.
Sí, entre Marbella i Tarragona reparteixen les màfies, sí, sí. Sí. Doncs l'han pillat a Tarragona i com ara hi ha una ordre de cerca i captura emesa per el govern dels Estats Units, per la...
Però per evasió d'impostos? No?
Per evasió d'impostos. Des del 2014 al 2018 no ha pagat un duro d'impostos.
Està bé.
Pues sí, suposo que enllaçarem una notícia que en parlen diversos mitjans, però mira, m'ha fet gràcia una que resumeix tot aquest...
Jo pensava que li havia passat alguna cosa perquè un dia va gravar un vídeo amb el tanc aquest del coronavirus com a mascareta i, a més, xupant sabates i xupant barandilles i no sé quines merdes més. Jo dic, potser l'ha palmat, saps?
Tot això, jo...
Potser l'ha palmat amb alguna
cosa. Mira... Ja està, o sigui, jo no crec ni comentaria, o sigui, jo de veritat aquesta gentussa no d'això.
Sí, però és curiós que per sort no és la majoria de persones, ni molt menys, eh? Però hi ha un grup d'aquests que van fer el pelotasso, com aquest McAfee.
Sí, bueno, ja. A més, a tu i jo l'executàvem a línia de comandes en l'MS2.
Exacte.
El Viruscan.
De la generació McAfee hi ha altres, que no pas, ja dic, no pas
Peter
tots.
Peter Norton.
Viruscan, que era un...
El Viruscan era el primer McAfee antivirus. El primer McAfee antivirus venia amb un disquet i tu escrivies, doncs era una comanda i escanejaves. Sí, hi havia opcions per eliminar els virus, per dir-te si, per identificar quins virus hi havien, fins i tot...
És a dir, que no era bloatware, no? Com aquest ara que compres un ordinador
merda. No, tu agafaves l'escan, era un programet i l'executaves...
Era codi per machotes, no com ara. Entens?
Sí, i a més després et venia l'arxiu i hi havia podies indicar-li quin era l'arxiu que contenia, diguéssim, la llista de cadenes de virus que ell utilitzava per detectar. De virus. Que bàsicament l'escan era un arxiu de pattern matching que identificava cadenes de bits a dintre del codi dels programes que tu tenies.
Exacte. Però doncs això, que hi ha una petita proporció, però de senyors d'aquest estil, com el McAfee, que són uns figures i que la pasta els hi ha fet tornar una mica...
Uns campiones.
S'han anat al cap de la xaveta. Parlant de virus, anem a l'altra banda. Anem a l'Spyware. Hi ha una empresa que, curiosament, no és d'Israel, no és una empresa és hebrea, és d'Alemanya i que es diu FinSpy. Vale? Aquesta empresa té un software espia comercial i que es ven a governs o a, bueno, val molta pasta. Per tant, ho compren o a enormes corporacions o governs. Vale? Mm-hmm. I al FinSpy, aquest software espia ja tenia una versió per Windows 10 i Android. Vale? Mm-hmm. Però aquesta setmana passada es va descobrir que es van trobar, i ho ha publicat un article molt ben explicat, els d'amnesty.org, els d'Amnistia, que ja s'han trobat versions tant per Linux com per Mac OS.
Mm? Per tot.
Per tot. Tot i que la versió per Mac OS, mirant el codi, només s'executa a Mavericks, que ja és la 10.9, és una versió una mica antiga. Però bé, allà està. Això va en contra d'aquells que diuen, jo no actualitzo perquè patatí, patatant. Doncs toma ja.
Doncs patatí, patatam, tu no actualitzis. Sí, sí.
Vale. Bueno,
i això que feia, recopilava dades de tot Cristo,
sí,
no?
Sí, el control de l'ordinador i recopilava.
Però, o sigui, a veure, una cosa, al final, si no vols que t'agafin, has de convertir en un superludita, tindre l'ordinador... O sigui, hauríem de tenir només un ordinador per connectar-nos.
Sí, sí.
Sí, hauríem de tindre un ordinador connectat a internet i la resta de les nostres coses desconnectades. I a més, és aquest connectat a través de... i fer servir només un navegador tipus text i fer servir els links i coses així.
Sí, sí. O sigui... Richard Stallman 2.0.
Sí, sí, ah, sí, 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 sí.
Vale, un altre tema, que a veure què penseu. Sabeu que Mozilla, la casa mare del Firefox, vale? I d'altres serveis, perquè ara no fa gaire... Bueno, ara explicarem que ha anunciat un servei de VPN.
No oblidem, d'on surt Mozilla? O sigui, Mozilla surt de la guerra entre la guerra comercial entre Netscape i Microsoft, perquè Netscape el que té és el que té l'aplicació servidora de pàgines web. Si tu volies tenir, doncs, a principis dels 90 o a mitjans dels 90 un servidor web que funcionava en Netscape, Microsoft intenta treure cota de mercat per Windows NT traient l'Internet Information Service, vale? Que és una cosa gratuïta que no té collons de cobrar perquè era una puta merda com un piano, vale? No hi ha collons de cobrar, i llavors el que tots intenten, doncs, aconseguir més i més aquesta guerra comercial que és en els servidors, és a dir, Microsoft vol més servidors NT com a servidor d'Internet.
Bueno, val a dir que IS ha evolucionat molt i ara és un servidor web.
Windows NT 3.5 i NT 4 era un cagar.
Bueno, jo estic parlant d'ara. Ara és un altre món i els IS d'ara, que a més tenen a darrere tota una plataforma de desenvolupament,
sí,
és una altra moguda, eh?
Era un mega cagarro, era un mega cagarro. Perquè funcionés havies d'entrar, tocar coses al registre, algo impressionant. I jo que em vaig muntar un...
Bueno, aquesta era la guerra, diguéssim, de la part server, però la guerra de la part client...
Sí, però llavors la idea per guanyar la guerra, l'imaginari col·lectiu, per poder mobilitzar els comercials, doncs hi havia una guerra a nivell client. I llavors Netscape tenia la suite Netscape Communicator, que hi havia el Navigator, hi havia una aplicació...
Vaig programar amb Netscape Communicator, hi vaig fer coses.
Exacte, hi havia un editor
HTML. Era Pumalong, hi havia coses superxules. Sí,
un navegador perteneixia a una suite.
No, hi havia una... Exacte, o sigui, el Netscape Navigator venia el Communicator, i llavors et donaven un client de correu electrònic, el navegador, et donaven un programa de missatgeria i el editor de pàgines web. Això t'ho donaven gratuïtament la gent de Netscape.
I jo havia programat pàgines amb aquest editor.
I llavors l'alternativa era l'Internet Explorer, que era una puta merda, però que sempre ho va estar. Després hi havia l'Outlook, que no el descobrirem ara, vale? O sigui, jo sempre que veig una caca de gos a terra per Vilassar dalt, dic, mira, penso en l'Outlook, no?
Aquest passat. Avui en dia l'Outlook va molt bé.
Sí.
La interfície és horrible, té tants botons. Té masses botons.
Ara,
jo vull enviar un correu, ja està.
Estava veient ahir la
ràdio d'un Nissan.
Les imatges d'Outlook per Pixar i està força bé. Sí, per
sí, sí, sí. Per cert, ara Microsoft ha reculat una mica amb el... Microsoft ha reculat una mica i tornarà a treure un Office amb llicència. Per cert, que...
Perquè la gent...
Doncs m'estava parlant de Mozilla. De Mozilla, sí. Que és la casa mare del Firefox. Mozilla, com moltes empreses d'aquest estil, moltes que bevien, pues, de coses que també venien del software lliure i venien serveis com a capa per damunt de programari lliure, etc. Doncs què va fer fa uns anys? Va començar a diversificar-se, va posar-se en mil i una històries. I què ha passat ara? Que aquesta estratègia empresarial, com no han sigut punters en molta de les aventures que van entrar, doncs ha arribat un punt de que no són rentables moltes de les línies de negoci que van fer i ara han començat a abandonar projectes i han sortit un munt de directius de la companyia.
I sí. Sabeu com guanya diners Firefox? Mozilla?
Google.
Amb Google?
Google. O sigui, cada vegada que tu fas una cerca amb el Google, doncs per cada 1.000 cerques de Google que fan els usuaris de Firefox, doncs Google els hi dona un dòlar o alguna cosa així. I així guanyen els diners. O sigui, de fet, Apple guanya diners per això.
Doncs el que us deia, ara abandona moltes línies de negoci, han marxat un munt de directius, però per altra banda ha anunciat un nou servei de VPN que té cost, val $4.99 al mes. De moment, per Windows 10, Android i iOS, no per Linux ni per Mac, ja vindrà, està en el roadmap, i de moment restringit a uns determinats països, que són Estats Units, UK, Canadà, Nova Zelanda, Singapur i Malàsia. Vindran més regions.
Però igualment en VPN hi ha gent que està molt extensa, com ExpressVPN, NordVPN, etc. I a més, no només et donen aquests serveis, sinó que et donen el servei de que tu configuris el teu router amb la VPN. Directament a nivell de router. I llavors, en aquest cas, hi ha tots els dispositius de la casa.
S'integrarà molt bé amb el navegador. amb el Firefox, se suposa.
Em sembla que estem al començament de la decadència de Mozilla.
Yes. No, crec que, a veure, estan aquí... Al final no hem d'oblidar que és una empresa. Al final hi ha una empresa al darrere, és un projecte de programari lliure i està bé, i Firefox doncs, és estimat per tothom, però clar, hi ha una empresa i un patronat a darrere. Igual que és a darrere de Wikipedia, no oblidem, eh? O sigui, hi ha una fundació a darrere que funciona com a tal i en funció de com ho gestionis, doncs la cosa continuarà o no continuarà. A veure, la gràcia és que si cau Mozilla i cau Wikipedia, com que són eines de coneixement lliure i estan llicenciades i el codi de Mozilla és open source, doncs algun altre pot agafar i continuar fent fork i pot continuar la festa. És a dir, no deixen d'existir perquè desapareguin les organitzacions que ho apoyen. Una altra cosa és que hi hagi algú amb interès i ganes per seguir-ho movent.
Anem a deixar aquí el programa perquè anem a les propostes, que tenim unes quantes.
Un momentet, que hi ha dos notícies més que seria com la continuació de la cançó del Fleetwood Mac, vale? Perquè aquestes setmanes hem llevat i que de cop i volta doncs la cançó entre el top 10 dels streamings doncs està Fleetwood Mac, una cançó de fa 43 anys, però resulta que aquest cap de setmana Disney, com que diuen hi ha cines, els cines no tenen res que posar i els agafen i decideixen ficar una pel·lícula que en anglès es diu Hocus Pocus. Que ara deixem veure com es diuen en castellà.
Hocus Pocus és com Diabre Cadabra en anglès o no?
A Espanya la pel·lícula és una pel·lícula del 93 que es diu El retorno de les brujas, ¿vale? Vale? O sigui,
deixa'm veure la portada perquè serà horrible.
Vale? De la Betty Midler, la Sarah Jessica Parker... O sigui, una pel·lícula d'aquelles de diumenge per la tarda...
Què ha passat amb aquesta pel·lícula? Per què ha sigut de cop i volta popular?
És pel·lícula de diumenge a la tarda,
És diumenge, de diumenge a la tarda, mig de migdiada, que hi havia una mica d'efectes especials per ordinador en algun moment. I de cop i volta aquesta pel·lícula es planta al number one.
Què dices?
Number
plus,
one
d'on?
De les llistes americanes en cines. Hòstia. En cines. Per
però
amb
cines
físics. Han remasteritzat o alguna cosa.
No, han agafat i l'han deixat anar. Els de Disney han dit...
Ni remasterització.
Jo crec que estaven fotent-se un dinar als directius de Disney i un diu
que
meto Focus Pocus en los cines. I l'altre diu que no hi huevos. L'altre, sujétame la birra. I hold my beer. I la van fotre. I de cop i volta tens una superpel·lícula d'aquestes superproducció com és Tenet, que és el que sembla que està molt bé i tal i qual, doncs ha quedat per darrere de Hocus Pocus. La gent ha dit, anem al cine i ha recaudat com a 2.000...
És per matar-los perquè...
El cine...
A veure, no és per matar-los, Magma, és que estan jugant amb una cosa que ara mateix no està donant diners.
Disney ja té una pel·lícula de bruixes que es diu, en castellà es deia La bruja novata, que és molt bona i a vegades
la bruja novata és el 70, company. La bruja
és igual.
Finals dels 70, i aquesta és El retorno de les brujas. Que és...
Sí, pues sembla més vella El retorno de les brujas que...
Però si em sembla que La bruja novata, no sé si no estic segur,
és
però
boníssima,
em sembla que...
aquesta pel·lícula.
Em sembla que La bruja novata, l'actriu és l'aquella que després resolia crims.
Sí, aquesta.
Aquella que resolia crims a TV3 durant una eternitat.
Sí, bad notes and prompts.
La senyora Fletcher no era aquesta?
La senyora Fletcher. O sigui, era la senyora Fletcher... Quan... Imagina't, és una pel·li de la senyora Fletcher quan feia goig, i aquesta senyora ja no feia goig als 90, o sigui que...
Vinga, que teníem...
Angela Lansbury,
o sigui, imagina't.
Era del 71. Doncs
hem d'avançar, Marc. Bueno, aquesta està clara, que aquests han fet una... Call My Beer.
Una que m'arriba molt al meu cor és que de cop i volta...
Molt nostàlgico.
No, ja no és nostàlgic, és una cosa moderna i actual i canyera, O sigui, el 2010 és un any interessant i prou, O sigui,
va sortir l'iPad, clar que sí.
Digue, perdó, el 2020, és un any interessant. Altra cosa no, però interessant és, llavors, de cop volta a les llistes el number one de ventes de discos físics i virtuals i streaming. a Holanda, de cop i volta, és el senyor, és un senyor que apareix del no-res, però que ja ha aparegut una altra vegada en el number one, i és el senyor Arjen Anthony Lucassen, i els que escolten Cabalga el Cometa el coneixen perquè sempre li foto la seva música a tots els podcasts que no se'n mossega la poma, i aquest senyor s'acaba, té una comunitat de superfans que comprem qualsevol cosa que
faci. Com s'escriu el seu nom? Perquè Arjen sí que sé com s'escriu. Sí,
perquè jo he d'anar buscant al Google cada cosa que parleu.
Lucassen, que té un projecte que es diu Arion.
Escriu en algun lloc el nom, perquè si no em perdreu. Ara s'ha escrit a Telegram.
Digue-li
que l'escrigui el guió.
Arion. I llavors, aquest tio ara s'ha tret de la màniga, o sigui, aquest senyor fa òperes rock, o sigui, com Cats, Jesucristo Superstar o Hamilton, no? Però de música metal progressive, i junta, doncs, va des del folk fins al heavy metal, més metal,
més
metal que et puguis trobar, o sigui, passant per tot. I fa col·laboracions. Llavors, ara el tio porta una sèrie com de 10 discos d'una sèrie de història, és una història de ciència-ficció que ja va durant. I hi ha alienígenes, hi ha viatges en el temps i de tot, i coses estranyíssimes. I en aquest cas s'ha marcat una història gòtica, en l'època victoriana, diguéssim, Edgar Allan Poe, en la que ha agafat i encarregat que dibuixessin un còmic, i el còmic el tinguen aquí, que el veureu o no, apareix i desapareix.
Apareix i desapareix, sí.
I llavors el tio aquest fa la preventa, publica 4 videoclips a YouTube, els seus hardcore fans estem sempre a tope.
Però això què vol dir? Que surten els anuncis ja, o sigui, YouTube sap a qui li agrada, no? Aquest tio,
jo estic subscrit al canal, estic subscrit a la seva mailing list, el segueixo a Twitter, tinc els seus últims 5 discos firmats per ell, ho tinc tot.
O sigui, estàs apuntat al seu aixeta o al Patreon?
La seva aixeta, tot. Club de fans absolut, eh? I són els únics discos físics que compro. I a més, ja quan compres la deluxe, no sé què...
Però la tens encara amb el plàstic perquè sigui una relíquia tota la vida? O?
Les obro, eh? Les coses les obro i les tinc aquí. Llavors, el tio s'ha fotut el... Però la gràcia és aquesta, que els autors contacten amb les seves audiències, fan el seu llançament absolutament al marge de la tele, absolutament al marge de la ràdio, absolutament d'això, i una cosa absolutament de supernitxo, de cop i volta, com que el llançament és mundial, pam, es passa el número 1 de les llistes, i de cop i volta els periodistes d'Holanda diuen d'on collons ha sortit aquest tio que està fotent aquestes coses tan rares, eh? Poca broma, que en el disco aquest surt el cantant del Twisted Sisters, que en Tomàs segurament recordarà allà de We're not gonna take it!
We're not gonna take it!
I surten en Joe Satriani fotent un solo de guitarra pel mig, com aquell que no fot la cosa, o sigui, que porta col·laboracions potents, però m'agrada aquesta idea de...
Com deien el We're gonna take it... Com ho feien en castellà?
Huevos con aceite!
Huevos con aceite, això. Huevos con aceite! Sí, que tenen concerts que els tios cantaven això.
I limón!
Què passa, que traduïen les lletres?
No, la gent abans no sabia anglès. Make it.
El diuen Momento Teniente.
Hi ha un vídeo dels Twisted Sisters a
Uruguai, crec que era, o a Xile, a Santiago.
En algun país de parla espanyola que els fa cantar i es foten a cantar els huevos con aceite i limón.
Sí, que sí, això té molts collons, perquè els meus pares això no saben anglès i els hi passa això, i em diuen, hòstia, busca-me aquella canció, i dic, clar, tu em dius això, i com vols que la trobi? És que...
Huevos con aceite. És fantàstic.
Impossible trobar-la.
Val, doncs vist. Escolteu, anem a les propostes, però abans vaig anunciar-vos que us faré el salt. Encara no sé què faré, ¿vale? Tenim un oient, que és un amic, que ens ha passat molta informació, que ens escriu molt directament a...
És l'Òscar
Apo. Exacte, és l'Òscar. ¿Vale?
Sí, ja hem dit de fer...
Que tu t'envia truquis, t'envia coses, és molt col·laboracionista, en el bon sentit de la paraula. No?
Ho seguis, oi?
No, aleshores, ha estat fent proves, ha estat fent proves de nats, i fa moltes cosetes, ¿vale? I estic per gravar amb ell un minut mosseguis i deixar-vos a fora tots dos, o sigui, que ell i jo estiguem tranquils i en la intimitat, en la intimitat, parlant d'una cosa que fa molts dies que hi penso i que m'agradaria parlar, i és que els serveis cauen, els serveis al núvol cauen, i la majoria no tenim pla B.
Clar, per això no s'ha de confiar en el núvol, home.
S'ha de confiar en el núvol, però no només en el núvol. S'ha d'afegir més coses. Però de tot això, Òscar, des d'aquí llenço, et llenço el guant, el repte, per si vols unir-te en aquest minuts mosseguis íntim, deixant aquests dos sapastres fora, i parlem d'això. Molt malament, eh? O això, o que em digui, no, mira, posa'm al mig, posa'm al mig d'aquests dos llangardaixos.
No ho vull fer, ho vull fer amb el Marc i el Magma.
Ah, també podria passar, no? Doncs pues bueno, ahí vosotros, vull dir que jo, cap problema. Anem a propostes, vinga.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Aquesta Marta t'agradarà molt, perquè mira, m'ha escrit un nano que es diu Edgar San Juan, vale? I mira, vull explicar-t'ho. I em diu, arrel del programa 236.
El loro,
que estem al 450,
Està penjat, sí, aquest programa.
36, això és...
Vau parlar de Pic Oil i vau entrevistar l'Antonio Turiel.
Hòstia, avui he vist un YouTube de l'Antonio Turiel del Pic Oil, tio. Això, pues estem connectats, no pot ser.
Aquest YouTube de 6 minuts, on es parla de Pic Oil...
Ho he vist per això, sí, hòstia.
Vale. Doncs ho ha fet una gent que és en plan dibuixets, és aquest vídeo el que tu has vist, 6 minuts? Vale, doncs l'ha fet una gent que es diu Visual Books i l'Edgar San Juan hi treballa allà dintre. Ha sigut una de les persones, dels creatius, que arrel del nostre programa ha creat això, O sigui que m'ha fet molta gràcia que
i està molt bé, el vídeo aquest, l'he vist avui.
Super. El que passa... A veure, no oblideu, no n'havíem parlat encara, però a Cavalga el Cometa vaig entrevistar més d'una hora en l'Antonio Turiel. I no oblidem, que és ja el que dic, és l'Antonio Turiel es va presentar l'any 2008 a parlar del Pic Oil i a dir que el preu del petroli pujaria pels núvols i es va inventar el fracking i el Pic Oil es va aplaçar uns quants anys després. Que compta amb els experts que els carrega el diable. Que l'Antonio Turiel ho sap molt, en sap molt, però que en canvi de cop i volta passen coses com aquesta, que t'inventen el fracking i se'n va tota la merda. I a mi m'hauria encantat que el Pic Oil hagués sigut el 2008.
Però el Pic Oil continua, i ho explica molt bé el vídeo amb això del fracking. Sí, els experts són experts. El que un expert no té és una bola de vidre.
Exacte.
Vale? Mm-hmm. Per molt expert que sigui. Seguim. En Ramon Maria Gallar, en relació a les fake news, ens diu que de cara a les properes eleccions presidencials als Estats Units no ens perdem
la guerra civil que es muntarà al final quan en Trump no vulgui sortir d'oficina.
Una base de dades que recull totes les mentides de Trump refutades. L'ha publicat The Washington Post i té 20.000 entrades.
20.000. I anava a dir que si la feien a Mextel, que tinguessin en compte que si es feien a Mextel, els hi sortiria de mà.
Overflow.
No, perquè vale, no ha sigut Anglaterra que es veu que les estadístiques de Covid no es van perdre 20.000 casos perquè ho feien de Mextel i es van quedar sense fila?
No estic al cas.
T'ho juro. Sí, es veu que ha sigut això. I l'altre dia en Sinner estava escandalitzat en Sinner.
Ara entenc per què hi ha vegades que les actualitzacions de l'Office diu i ara más celdes, más files encara,
más celdes, sí, perquè hi ha empreses que no poden continuar operant perquè ho tenen tot, perquè tenen tota la comptabilitat i des de 2001 en l'Excel i no poden facturar perquè no hi ha files.
Lo d'Archivo Libro Nuevo no entra dins.
No. I lo d'agafar i fer una base de dades, contractar un informàtic i fer una base de dades, no.
No. Amb l'Access, això, amb l'Access.
Bueno, va, una altra que també us agradarà. Jo us proposo un llibre que me l'he descarregat en Audible, amb audiollibre, perquè no tinc, jo aquest servei no el tenia, tirava piratament del Marc quan em passaves alguna cosa.
Piratament.
No, ara el tinc...
Al contrari, no, si jo tinc un llibre i te'l deixo, jo també et podria deixar el còmic Transitus, que és el disco d'en Lucasen, i és meu, és compartir. I no veig perquè no puc compartir-ho amb qui vulgui.
Doncs ara Audible ja ha començat ja fa un temps, que ja té un catàleg bastant important perquè ha anat comprant els audiollibres de Planeta i d'altres editorials que ja tenen material d'audiollibres i els ha ficat dins d'Audible a Amazon.es, no a Amazon.com o Amazon UK, que són els que fèiem servir quan teníem aquest Audible original. ¿Vale? Ara ja hi ha bastant material. I un d'aquest material nou, que me l'he descarregat per escoltar-me'l amb audiollibre, tot just he començat avui, només he fet res, mitjoreta, és un llibre de l'Alfredo García. I aquest senyor, si us dic el Nick, us sonarà encara més, és l'operador nuclear. ¿Vale?
Operador nuclear.
Operador nuclear és un operador de l'estació d'Escó, de la central nuclear d'Escó, un operador titulat que fa uns anys va començar a escriure, va participar en Aucas, tenia una conta de Twitter i va sortir de l'armari, ¿vale? Perquè era una conta que no es donava a conèixer, amb un Aucas. I ara, durant la pandèmia, ha acabat de tancar i publicar un llibre que es diu L'energia nuclear salvarà el mundo. ¿Vale? I us el recomano, doneu-li una ullada. Per cert, si us feu d'Audible aquest mes... teniu la descàrrega d'un llibre sense cost. A partir del mes que ve o el segon llibre ja pagueu, però el primer llibre que descarregueu...
L'altre dia vaig estar veient que hi ha dos models de subscripció. N'hi ha un, que val 14 i algo, que cada mes et donen com per escollir un llibre. Donen com uns punts.
Jo tinc això.
Hi ha dos tipus de subscripció. És que l'altre dia amb una de les...
Per Audible val 9,99.
No, però n'hi ha dos. És que, entre d'altres coses, quan faig les classes aquestes per senyores grans, doncs vaig desmirar aquestes coses. I hi ha dos models de subscripció. I el que val 14 amb algú...
Estàs dient senyora gran o què?
No. Bueno. Que faig formació a gent gran.
Doncs. No, jo com... dono accés a altre tipus de continguts raros que tenen ells. Porqueria. És com bueno. Apple One.
Vale, seguim. Amb Benjamí... Que, per cert, em fa gràcia perquè el Benjamí, l'Eduard Pertínyes, hi ha tot un conjunt d'oients que jo us estic molt agraït, oients o col·laboradors, com en el cas del Benjamí, que ens passen coses a les propostes i quan jo me la miro dic, és que no entenc res.
És que m'acaba de passar ara amb el cine.
Tu fas un enllaç i una frase i no sé què collons m'estan dient.
Jo crec que els hi fa il·lusió que el bot els hi digui hola o alguna cosa.
No, i col·labora.
Quan funciona, clar.
Estic superagraït.
Jo crec que creuen en Benjamí ja viu en un món on la intel·ligència artificial ha implementat la telepatia a través de la xarxa. I crec que ell ens envia telepatia per 5G i com que no tenim prou cobertura, no ens arriba.
Viuen en el Bitwall i coses que no sé, una frase d'ella i jo dic, no estic que eres el tercer membre d'una societat secreta, jo no sé què tenia. I de cop i volta fent recerca, perquè parlava d'Okuna. Okuna Matata.
Okuna Matata, what a wonderful way.
No, no és una pel·lícula de dibuixos animats, com jo pensava, sinó que és una societat, em va dir, és un projecte de xarxa social basada en comunitats. Vale? Però que m'ha costat trobar-ho, Benjamí? Però bueno, està interessant.
Si ens haguéssim d'apuntar a cada nova xarxa social, que si Okuna, que si Mastodon, que si no sé què, que si... És que no ens dona la vida.
Bueno, però...
Només ara de grups de Telegram.
Em quedo a Twitter i al WhatsApp per la mama i pels clients que els...
Ja, però hem de trencar la barrera de pas. O sigui, hem d'ajudar. Alguna d'aquestes iniciatives ha de sobrepassar les que hi ha ara, perquè és que si no, pobres, no ningú...
No, jo estic d'acord, però jo, en aquest cas, i si escolta...
Vagi una altra, sisplau.
Votava totes.
Bueno, un altre que s'estil Benjamí...
Fent una mica d'allò. O sigui, quan hi hagi algú més que en Benjamí enganyet, m'apuntaré. Vale. Que evidentment en Benjamí enganyat ja hi són. Abans de que surtin, ja hi són.
Exacte. Exacte, per això que el Benjamí és una de les terceres persones de la comunitat catalana d'Ocuna, que ara ho he entès. Una altra que és de la corda aquesta, de que envia frases xifrades i que no saps mai què vol dir. Ell sap perfectament perquè clar, tu, jo entenc, tu ets una cosa que a tu t'agrada molt i tu la comparteixes. Però clar, si tu només dius un titular i no expliques una mica de què va, no acabem d'enterar-nos. Doncs ell diu, Daemon i Freedom TM. Què és Daemon i Freedom TM? Trademark.
TM no és un jugador de tennis?
TM és de trademark, a l'abreviatura.
Aquí deixa l'enllaç i...
No l'ha deixat ni enllaç. M'he hagut de posar... L'has tingut que posar tu, l'enllaç. Sí, he fet recerca. He fet un projecte de recerca, a veure què volia dir. Doncs bé, resulta que són uns llibres d'un tal David Suárez, que és un autor, entenc que espanyol o català, no sé, però que escriu en anglès i formen part d'una saga de ciència-ficció.
És molt bon, Suárez, eh?
Pues és David Suárez, sí, sí.
És molt bo. Jo he llegit per obligat per en Sinner, vaig estar llegint la saga, els dos llibres de Demon, i són molt bons.
Pues és aquell que treballa per Marvel?
Sí, són aquests. Vale. Un altre. Un altre que no sé, o sigui, aquest ja tira, directament tira la tovalla. L'ha dit, mira, no sé el que vols dir, jo ho apunto, literal, no sé de què estàs parlant.
I qui lo entienda, que lo entienda.
Pues, el que lo compre.
Ah, jo ho he entès.
Trolejar, jocs passius com Among Us i Fall Guys i sobretot Top Gamers Academy.
Tomàs, que no saps què és a l'Among Us?
Eh?
No saps què és a l'Among Us?
És que no són millennials, tio. No, ja són millennials.
Aquest és que boomers, tio, o sigui...
Jo soc
Gen Xer, ell és boomer.
Tanés, abuelitos. No. A veure, a l'Among Us és un joc...
Ara no som abuelitos.
A l'Among Us és un joc que es veu que ha existit tota la vida, que és com una mica com el joc aquell de que se'n van a dormir i hi ha un traïdor que mata cada nit algú. Pues han fet un joc...
Els Negritos.
Multiplataforma...
Los 10 negritos de Agatha Christie. Esto se ha inventado hace mucho tiempo.
Sí, però bueno, ara... Pues això, hi ha un tio que té un personatge i has de matar algú, ¿vale? Estàs en una nau espacial. Està bastant guai el joc, està ben fet. Jo no ho trobo que sigui tan tal, però bueno. I bueno, estàs en una nau espacial i la gent ha d'anar fent tasques, no? Pues arreglar el reactor, treure les fulles que s'han quedat de quan vam marxar de la Terra, tal. Llavors, hi ha un que ha d'anar matant gent, ¿vale? Que és com una mica com un alien. I va matant gent. I, bueno, pues, és això. És un joc que ara no sé per què s'ha posat tant de moda. És això. Suposo que diu trolejar, pues, no sé què vol dir, doncs, ficar-se dins de les sales aquestes perquè són obertes moltes i pues, no sé què vol dir, pues, fer alguna cosa, no sé.
No sé, jo no n'hi he entès. Ja he apuntat l'editari i he dit, vale, fora. Vale, un altre. Aquest, en Ramon Maria Gallar. Recordeu que el Ramon va participar en aquest programa que vam parlar de Trump, Estats Units i tot això. Ell viu a Califòrnia, però podria dir perfectament que viu a Arbeca, perquè ens diu, xatos, que iOS 14 es poden seleccionar altres navegadors per defecte. Sí, tio, hòstia, si portem 24 programes explicant-ho, Ramon Maria. Ja.
I per què voldries fer una cosa així amb el bé que va a Safari?
Pues per cert, m'he instal·lat DuckDuckGo i no estic descontent, eh? Estic bastant content.
No, i per la gent que fa servir Spark, que és un gestor de correu electrònic bastant utilitzat. Però, bueno, el bo d'això és que a iOS 14, si canviaves el navegador, quan reiniciaves l'iPhone, es tornava a posar Safari.
Ara això
ja ho han arreglat. Ja ho han arreglat.
Vale. Un altre, en Redordín, ens parla d'una sèrie. Aquesta l'he començat a veure. No porto dos capítols. Es diu Away. És una sèrie de ciència-ficció propera sobre la vida d'una tripulació de 5 astronautes que fan el primer viatge a Mart i està disponible a Netflix. Però no és una sèrie d'acció. I no sé qui, a veure si trobo en el grup, perquè algú l'ha resumit genial. Qui l'ha resumit genial?
Tales of the Loop.
No, és que són... El David, el mateix Redordín, diu, ho exemplificarem així, sí. Diu, rus i Xina versus americana i anglès i l'Índia al mig. Ah, i és tal qual. És més una sèrie psicològica, sí que està ambientada, sense ficció, despegant des de la Lluna cap a Mart, o sigui, està tot molt bé, però no és una sèrie específicament d'acció com a tal, sinó és més pues això, de com conviu aquesta tripulació de 5 persones.
Jo vaig aguantar 3 minuts. Vaig aguantar 3 minuts. Vaig veure que tiraven per la ruta del Bodrio.
La tia no ensenya pit. És com avorrita. Lògica.
Mira, la que està bé, si és entretingut, si la vam recomanar ja. Una que es diu Space Force, que està a Netflix, que és una sitcom, una comèdia aquestes d'episodis de 25 minuts, que està protagonitzada per el tio que va fer The Office. El protagonista de The Office està per allà fent de general.
Com es diu que es deia? Space Force?
Space Force. I la premissa és que es crea una nova divisió de l'exèrcit americà i l'objectiu és enviar tropes a la Lluna. Vale? I llavors doncs, és el general... Com?
Per matar aquí, a la Lluna?
No, enviar simplement tropes a la Lluna. I és així, és una comèdia així estrangada, però està bé. A veure, jo el que us recomanaria és dir, mira, feu el que he fet jo, perquè el problema està encara, hi ha com una ansietat, es fan tantes coses i són tan bones que dius, mira, aneu a cagar tots. I el que heu de fer és tornar a veure Battlestar Galactica. La tenim a Amazon Prime. I malgrat que la resolució... hi ha una mica de gra en el vídeo, si es veu que la tecnologia de les càmeres no d'això, la resolució és prou bona i la narrativa és impecable, els efectes especials són prou bons i la sèrie és molt bona i val la pena i és més bona del que recordeu i a més aguanta una segona revisió. O sigui que deixeu-vos estar perquè hi ha molt de bodrio suelto, però molt de bodrio, i mireu-vos Battlestar Galactica. Que a més surt la Tricia Helfer allà amb el vestidet vermell.
Això que sí que t'agrada, això ja et posa...
Tricia Helfer amb el vestidet vermell, tot el dia per allà, fent de dolenta, això sempre molt bé.
Home, no m'estranya. Que... Sí,
sí. Vale, i en Cinerbof, això ho has apuntat tu, em sembla, Magma. Perquè no,
ha sigut d'última hora.
Tricia Helfer ens agrada als boomers, als millennials, als silent generations, als gen Xers, als gais, als trans, com es deien aquells?
Género fluido.
Els bronis, no, els bronis aquells que eren del Mi Pequeño Pony, els bros de Mi Pequeño Pony, també els agrada la Tricia. Li agrada a tothom la Tricia. És com els gelats de xocolata, que li agraden a tothom. Home.
Vale, Cinerbof, explica aquesta, Magma, perquè no...
Sí, què vols que expliqui? Jo què sé, jo l'he vist aquí i...
Tu fas com jo, o sigui, tu agafes, fas un copy-paste i tu has de fer l'exercici de 45 minuts de recerca que em marco jo per cada frase.
No, és que no sé què vol dir.
Un formulari i complin coses. ¿Esto qué es? ¿Una película? ¿Un vídeo?
Una sèrie. No, perquè em sembla que han parlat... Hi ha diversos mosseguis que han fet una cadena de missatges, vale? Que ara, per cert, Telegram traurà una actualització perquè es puguin fer fils.
Gràcies.
Ja era hora.
Per favor.
El Zinger diu, compreu entrades pel dia de la Hispanitat 2020, hòsties como panes, mireu el tràiler de l'espectacle.
Però de quin espectacle? Poder estar 100 missatges en darrere.
Hispanitat 2020, és hòsties como panes.
Si us plau, feu servir una cosa que es diu responder, que va molt bé per seguir les converses, com a mínim, però no foteu allà missatges que no saps de què collons estàs parlant. En canvi, amb el responder pots fer clic i et diu quin missatge era.
És guai, perquè saps quan s'acosta l'octubre perquè comencen a aparèixer els memes del paracaigudes amb la bandera.
Sí, el Playmobil amb el tio.
Va, anem acabant ja, anem cap a la darrera secció.
Jo tinc una proposta que no l'hem dit.
Disculpa, Mac.
La sèrie Teheran d'Apple TV Plus, sisplau. Tomàs, no l'has començat a veure, no?
M'ha destrempat.
Hòstia, doncs a mi em va enganxar molt.
No, em va agradar el primer capítol, em va deixar bastant intrigat.
Jo em vaig mirar els tres de cop.
Avançant m'he quedat una mica xof.
Sí? A mi m'ha agradat.
Deixeu-vos estar que a HBO ja tenim el primer episodi de la segona temporada de Warrior, aquella sèrie basada en un guió del Bruce Lee en el que en el San Francisco de principis de segle els tongs xinos es foten de pinyos amb els irlandesos i sang, fetge, hòsties, companys, sexe,
tetones...
Totes les coses bones que poden haver-hi en una sèrie.
Hòsties, davant dels vaixells, no? Dels ports o del que sigui.
Per tot arreu. Brutícia, tot. Lluites, patres, pistoles, explosions, dinamites, casinos...
fúrcies, tot, tot.
Sí,
tot. Falta la Trisha Helfer per allà passejant. Tot.
Tot allò que li agrada en el Marc, empaquetat amb una magnífica sèrie.
I a més, amb context històric, superbé, una sèrie històrica romàntica, molt bonica.
Vale, va, anem a Turquís. Vinga, va.
Que Cobra Kai ha renovat per la quarta temporada. Tenim...
Però per quina Cobra van?
Kai, han fet la segona temporada, al gener estrenen la tercera i han renovat per la quarta.
O sigui, és pitjor que els rumors de l'iPhone. O sigui, que no ha sortit el 12 i s'està parlant del 13, ja, saps?
Exacte. I escolta, i tindrem algun dia iPhone 12 o què?
Avui han d'anunciar la keynote. Teòricament. Ah,
però l'anunciaran o la fotran així? La fotran
no, l'anunciaran, que han de presentar els auriculars de diadema d'Apple i tot
això. La hispanitat. Eh? I apareix en Tim Cook de paracaiguda.
Que bo. Amb la bandera.
Sí, es diuen pel 12 d'octubre, serà? Sí, sí.
No, doncs imagina't.
Sí, sí. És...
Clar, com que és el 12, és veritat.
Viva el
contraprogramant.
Vino!
Hòstia, estaria bé que l'anunci aquest que fan sempre super monoqui al principi, el tio baixi amb un paracaiguda.
El Craig Federici amb un paracaiguda s'embalat.
S'espinyi amb una farola de l'hiperloop aquest que tenen allà. Bueno, infinito. Bueno, escolta'm, va, truquis. Vinga, va, que acabem.
Va, ràpid, ràpid. Bueno, avui us porto un parell de truquis molt clàssics, no us preocupeu, estic fent un recopilatori dels millors per iOS 14, ja vindran. Avui us porto dos clàssics que...
Un audiollibre dels truquis de...
Un audiollibre.
Primera pela.
L'altre dia vaig quedar amb el Toni Ferrer. Eh?
Ah, el vas arribar a veure, pobret, està molt... Clar, com abans ens venia a veure de tant en tant a l'estudi.
Sí, vaig quedar amb ell... que és el senyor que paga Patreon i paga Xet a la vegada.
Quin campió. Doncs,
bueno, resulta que l'altre dia...
Ferrers en categoria afiliats.
Sí,
i el Toni Ferrer en categoria mecenes és són els dos número uns en les seves respectives categories.
Venen fixos a la propera barbacoa. O sigui,
no, saps què passa? Que l'altre dia...
El de les Marques, qui era?
Has de començar a pensar... que una part del teu jardí has de fer un anexe i farem...
No, trofeix. Escolta, allò que vas muntar l'altre dia de fusta, sí. Quedin a viure
allà. Jo ja els hi poso un herbet amb breakfast ràpid, eh?
Sí, sí.
Poso un herbet ràpid, eh? 4 metres quadrats, escolta.
Sí, sí.
Resulta que l'altre dia es va comprar un Apple Watch i me'l va deixar olorar. Si et compres un producte d'Apple nou, sisplau.
Sí, s'ha de poder olorar. L'olor del Mac nou.
Deixem olorar-lo. Sí, sí. Bueno, que per cert han canviat el packaging de l'Apple Watch i està molt guapo, eh? Bueno, pues es va queixar mentre estàvem olorant i això. Es va queixar de que a l'iPhone ell...
Coses molt rares, eh?
Com?
Coses molt rares, eh?
M'agradaria saber què feu vosaltres quan ningú us veu.
Beure birra, som de la generació boomer.
Sí, sí, clar.
Que no, que jo sóc Gen Xer, jo també bec birres.
Vale.
No intentis captar gent a la teva generació, Tomàs. Estàs sol! Estàs sol!
Estic sol del món, estic sol.
Mira, Benjamí també és boomer, però quan li foten un test d'aquests, tipus Juego de Tronos, que personatge de Juego de Tronos, el fiquen que és Gen Xer, o sigui, que és Gen Z, o sigui, que imagineu-vos.
Bueno, l'altre dia, pues, mentre estàvem fent això, doncs es va queixar, hòstia... Jo, per la meva feina, haig d'anar a molts edificis, ¿vale? Perquè bueno, la feina que té s'ha de moure per molts edificis, i clar, l'iPhone se'm connecta a cada maleïda wifi d'aquests edificis que l'haig de tenir per si un cas m'haig de connectar, ¿vale? I no vull que se'm vagi connectant a cada edifici. Doncs hi ha una opció molt senzilla, que és anar a la... Es queixava, no? I dic, hòstia, però si això... Exacte. Te'n vas a on estàs connectat a la wifi, hi ha una I, amb una I d'informació. Però... Exacte. I allà hi ha un slider que et diu que es connecti automàticament. No és tan difícil, no? Però, bueno, que ho sàpiga. I llavors hi ha l'opció contrària. Dins de les preferències del wifi, vale? Que això és un... una cosa que ve de molt antigament, quan les tarifes de dades no eren com les d'ara, no? Que et preguntaves sempre que hi ha wifis disponibles, sisplau, et vols connectar alguna? Que això encara trobo que hi ha gent que encara es queixa, doncs l'únic que heu de fer és anar a les preferències del wifi i on posa preguntar per accedir, li poseu desactivat.
Vale? Però això si és la wifi opció... és coneguda, es connectarà i no et preguntarà.
Depenent de com ho tinguis a dalt. Exacte, és el que et deia abans. O sigui, una és en contraposició de l'altra. La primera és que es connecti a les conegudes. Vale? Li pots dir que en algunes en concret no es connecti sol. I l'altra és al revés. Les que no són conegudes, doncs que et digui, ei, vols connectar alguna wifi? Això ve d'antigament, de quan no hi havia tarifes, doncs et deia, ei, que estàs a un Starbucks, et vols connectar-te. Vale? I això és una cosa que no entenc com és que no han eliminat ja avui en dia. Però encara hi és, doncs que ho sapigueu. Doncs que hi ha
jo tinc un petit truc de podcaster i per a gent que tingui micro i que faci trucades de videoconferència. Que no sé si us heu fixat que no porto els meus Princesa Leia, sinó que vaig amb els AirPods.
Sí.
Llavors, doncs, si tu... Perquè, clar, hi ha un problema. Si tu fas servir uns auriculars tipus Princesa Leia, el problema que tens és que aïllen tant el so que no et sents a tu mateix i te'n deixes a cridar. Llavors jo el que feia abans és que tenia activat el Logic Pro.
Això ho dius perquè jo crido molt, pot ser?
No, perquè jo cridava molt. Tu cridaràs o no. El que jo fotia era ficava el Logic Pro, em ficava el monitoratge per sentir-me jo mateix i per tant em sentia pels auriculars. Però llavors últimament el que estic fent és que faig servir els AirPods i llavors el que faig és que vaig a les preferències de so del Mac i li dic que d'entrada... com a font d'entrada em fiqui la font del micro que tinc, el micro USB, o en aquest cas l'Scarlett, dic, escolta, l'entrada és per aquí, per tant, l'Skype m'agafarà la font d'entrada que toca, i com a sortida ho dirigeixo cap als AirPods. I la gràcia dels AirPods és que, com que no aïllen, us sento, però també em sento a mi mateix, sento el tornaveu, l'eco de la meva pròpia veu, i per tant puc monitoritzar si em sent o no, i també si passa alguna cosa. Per exemple, algun fill, com ha vingut abans el meu fill aquí, que m'ha vingut a preguntar si venia la mama,
doncs
també estàs al 100. Llavors, trobo
Marc,
que ara és la meva configuració de Skype.
Per fer aquest ajustament superràpid, si apretes l'altaveu de dalt de la barra de menús del Mac amb la tecla Alt, apretada...
A veure, perquè això ara jo et faré un fill,
Gràcies, això és el verdader truc.
Oh!
Aquest és el verdader truc,
Oh!
Si apretes alt, ho pots configurar des d'aquí mateix.
Mira, Magma, no t'imagines la de vegades a la setmana que toco aquesta configuració.
Però saps per què?
Si m'acabes de... O sigui, vamos, et posarem més bona nota en el TFG.
Vale. El pernil ja no cal que te l'enviï.
No cal pernil. No, amb aquest truqui t'has guanyat la meva recomanació en el tribunal de que ets un noi molt maco. O sigui, això...
Molt maco i...
Això, sí, sexy... Pues
a veure, aquest truc l'he dit més d'un cop.
Però no
t'escolto.
No el sap.
Però no t'escolto. Aquest és bo,
A més, fa molt temps que hi és, Sí, aquest està molt bé.
No, però clar, jo no faig servir mai la tecla aquesta alt.
Pensa que aquesta tecla l'Steve Jobs la va posar només per ser diferents dels altres. O sigui, només per els problemes d'usabilitat aquest de menús ocults. Doncs per això està la tecla alt. No serveix per res més en Mac, només serveix per això.
Oh, ja he vist que et puc ficar les de llonces de teclat.
Sí. Sí, tots els problemes d'usabilitat de menús ocultos, que és de primer... La tecla alt està només per això, per mostrar els menús ocultos. Ocults, no sé per què.
Magma, jo també tinc una cosa a consultar-te. Resulta que hi ha aplicacions que abans en funcionaven, que jo tinc les notificacions del rellotge que m'arribin també igual a l'Apple Watch, ¿vale? En general, no tinc cap modificació de comportament diferent.
Tens l'opció de duplicar iPhone activada.
Exacte, això ho tinc. Què passa? Que tot i tenir-ho així, hi ha algunes notificacions que entren i altres no. Per exemple, el Teams, que el faig servir molt per la feina. Hola. Ara el Siri està fent el gilipolles. Doncs quan el Teams abans em saltava com a trucada i ara no m'apareix com a trucada. I de fet, ni el telèfon tampoc. Estava pensant de fer, diguéssim, la...
Et pots tornar a repetir perquè no m'he enterat?
Sí, que no em salta la notificació en el rellotge de quan tinc una trucada de Teams o una trucada de telèfon.
I en l'iPhone sí que hi és.
Sí, en l'iPhone sí.
I en les configuracions de Watch ho tens activat tot, segur.
Sí, segur. Ho he repassat diverses vegades. I estic per desenllaçar l'Apple Watch i tornar.
Només et passa amb el Teams.
Em passa amb el Teams i amb el telèfon. I no em passa, per exemple, amb el WhatsApp o amb el Telegram.
Que et passa amb el telèfon, què vols dir?
Que quan tinc una trucada que m'entra no em salta.
No et sona el Watch?
No.
Tot molt raro, eh?
Vaig a desenllaçar i tornar-ho a enllaçar, que és la història. Que hauré de configurar les targetes i tota la tonteria. Però bueno, ho farem així.
Què hi farem? No, pues no, ja m'ho miraré. No.
Vale, macos, doncs fins aquí aquest programa 450, que ha sigut un pupurri que...
No teníem guió, no teníem guió.
No teníem guió. No tenim guió i estem...
Hem fet una hora i 40 de Skype, eh? Oh, vinga, nois, fins la setmana que ve.
Vinga, adéu a tots. Sí, clar, no, tu agafes. Fots una...
Podem fer una pausa, sisplau?
Sí, sí, clar.
Vale, fem una pausa. Apunta tu i fem una pausa, perquè hem arribat la dona, els hi dono el dinar i vinc.
Vale. T'esperem, esperem uns minuts, no? Bueno, suposo que sí. deixa'm, doncs, escolta, mentre ell els hi dona el dinar, que suposo que ja el té fet, vaig a buscar un cafè, vale, Miquel Àngel?
Vale.
Vinga, ara vinc.
Hola.
El Tomàs ha anat a buscar un cafè, diu.
Ha anat a buscar un cafè. Joder, aquesta hora és birra, no és cafè.
Aprofita i...
Truca'n al Tomàs i digue-li que ja hi som.
Jo crec que s'ha anat a fer una palla, eh? Perquè...
Doncs truquem-lo al mòbil i aquí.
No, és que l'estic trucant.
Que es renti les mans abans de venir, tio, que després aquests xupetins, això...
Li sonen els missatges.
Hòstia, hi ha un bug en l'iPhone, tios, en l'iOS 14, eh?
Hòstia, Tomàs, en comptes de tenir una cafetera d'avui en dia amb càpsules que contamina per tenir
no,
un cafè...
No, jo tinc una cafetera italiana. Com
no, això
com
no. És boom.
Mira, jo vaig estar... a les dues últimes JITs a França que he estat, les cafeteres era... Hi havia una cafetera d'aquelles de Longhi que són expresso, sí, que van amb la cassoleta com les de bar.
Aquestes són molt sí bones, eh?
Les minimoca.
I molt bones estic. I jo em sap que quan se'm mori l'Nespresso, sí, tot i que aquesta és més grossa, me'n compraré una.
La meva mare n'havia tingut una que li va costar 300 euros al 2000, poder, i feia uns cafès molt bons, i els fa.
Jo tinc les típiques les típiques Orolei italianes, Orolei, sí. Per cert, hi ha un bug, m'has trucat, si m'ha saltat la teva cara, però en el text em posava una trucada de Teams.
De Teams o de Telegram?
No, de Teams. Curiosíssim, i no és la primera vegada que em passa, hi ha un bug. Bueno, estàvem parlant de... Ja no me'n recordo.
De cafeteres.
Ah, però... Ja estem? No estem.
Ja estem. Sí, bueno, això ho posaré al final.
Mare meva, quin desastre. No sé on estàvem. Sé que estàvem parlant dels serveis de streaming afectats també per això del TikTok. Ja sé que estàvem. Deia que ara avui, si vols fer la primera pela...
No sé què.
Sí, si vols fer la primera pela...